Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Cinca.
Molt bon dia.
Ja no estem en l'hora de la dutxa.
Ja estan tots a punt de fer l'aperitiu.
Ho hem desplaçat.
Ho hem desplaçat. Ostres.
Però fixa't que hi ha un punt de connexió, ara que estàvem parlant, que a més amb molt d'interès del que deien tres persones que havien estat a la Model
ja
i la Montserrat Tura,
sí.
Que el personatge de què vols parlar avui, sí. Que jo no sé si el diríem honorable, perquè té aquelles llums i ombres, és complicat, personatge complicat.
Molt complicat.
Molt difícil d'enfocar.
Molt.
I que també va estar a la Model.
També va estar a la Model. Mm. Parlem de... Ta-ta-ta-ta-ra. Josep Maria de Porcioles.
Ostres, déu-n'hi-do, eh?
Mític alcalde de Barcelona.
Franquista.
Franquista, evidentment, recalcitrant. És d'aquells... és un personatge paradoxal, difícil d'afrontar, però que des del dia que vam anar a Lleida,
sí.
Que estàvem a dintre just dels Estudis Ilerdencs...
Sí, senyor.
Volia parlar...
Que els va fundar ell.
Els va fundar ell. Em volia parlar, perquè és un... En fi, és d'aquells personatges interessants. No deixen de ser molt interessants... i que penso que mereix una repassada completa per entendre què és el que va passar i com la paradoxa de que un català com ell va arribar a ser un dels, vaja, un dels factòtums del franquisme a Barcelona, escollit a dit a l'any 57 alcalde de Barcelona i, per tant, es va convertir en un titella de Franco per realitzar, i atenció, aquí ve el per què he volgut fer aquest personatge, el que es va anomenar Operació Catalunya.
També es va anomenar així.
No, perdó. És que allò era l'Operació Catalunya. Ja. I aleshores jo ara quan sento l'Operació Catalunya d'ara penso... A dintre se'm crea...
Vols
una...
dir que hi ha, que sí, sí, que hi ha ressons de la història. Sempre.
Evidentment, aquella Operació Catalunya es va fer per part dels franquistes per ajudar... O sigui... per fer que a través del Porcioles hi hagués una millora de la imatge del franquisme a Catalunya, perquè sense el país, sense el nostre país, no era possible que l'estranger, Espanya, tingués una millor imatge.
El Porcioles va ser alcalde durant 16 anys,
sí,
si no m'equivoco,
sí.
I tu em deies que és el retrat robot de col·laborador ideal,
sí,
d'en Franco.
Home, el Porcioles era tot un personatge, era un home molt de missa, havia sigut notari de Barcelona, com també ho havia sigut el seu pare i com també ho havia sigut l'avi.
O sigui, era, ni saga familiar.
Ni saga familiar, era un home molt de missa, era un home molt de fiar, un home de creences profundes, tenia un posat aristocràtic, tot senyorívol, era un home que s'encallava amb algunes paraules... A vegades es quedava una miqueta encallat,
sí.
Era molt, això li donava un to a vegades una mica entranyable, però també una mica complet el retrat d'un personatge que al llarg del temps...
Nascut a la mateixa població que el president Puigdemont.
Sí, senyor.
Amer,
sí, sí, és veritat, a la selva. Lloc interessant també, està, la gent que ha nascut en aquests pobles, ara em sortia una miqueta això, Són detalls...
Porciolejaves, ara.
Porciolejava una mica, són detalls interessants, perquè et van fent un retrat ampli d'un personatge... La gent és moltes coses, però sobretot és del lloc on ha nascut. I és molt difícil que algú nascut a Amer no sigui d'allà. I aleshores, per molt que vulgui ser d'una altra banda, és una impostura que no acaba d'entrar. O sigui, ets molt català.
Però fixa't que és d'Amer, va ser alcalde de Barcelona, però com deies tu mateix, va fundar l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Per tant, tenia una relació a moltes bandes a dins del país.
A moltes bandes. A moltes bandes del país. Com tu deies abans, va estar detingut a la Model, justament perquè havia sigut dirigent local de la Lliga. És escollit notari a l'any 32 a Balaguer. És un home realment integrat al territori, molt, vaja, integrat sobretot en la jurisprudència catalana, és un personatge a l'època important. El que passa és que, per raons històriques, és d'aquells que, quan torna la seva breu fugida a França, de l'any 40-43 és escollit diputació, president de la Diputació de Barcelona i aleshores esdevé un home de Franco, un franquista, i el personatge ideal, ideal per fer el que el dictador volia fer,
Operació
que és
Catalunya.
aquesta Operació Catalunya. Quan el 57 el dictador Franco l'escull alcalde de Barcelona per designació directa, sap molt bé el que es fa. El fidel director de la, del General de Registros i del Notariat del Ministeri de Justícia, així això també ho era el Porcioles, era un notari molt experimentat de Barcelona, procurador a Corts, realment era un personatge ideal per ocupar el càrrec de, com a alcalde de Barcelona. Com tu has dit, ho va ser durant 4 mandats consecutius, 16 anys seguits, això també és important, però la seva elecció s'havia produït a tenor d'un canvi, de rumb urgent que el general Franco necessitava, havia hagut de posar en marxa a finals dels anys 50, i que té, sobretot, això és molt important, una oportunitat del Porcioles d'introduir, de fer prevaler una sèrie de canvis per la ciutat que potser en una altra circumstància no hagués fet. El que passa és que hi ha pros i contres molt importants. Algunes de positives, com per exemple, que per cert, tot plegat rau en l'estratègia de canvi econòmic iniciada 2 anys abans pel general Franco i després, com t'he dit, conegut com Operació Catalunya. És un intent del franquisme per trobar simpaties al nostre país. No cal oblidar-ho i de trencar amb l'animadversió que aquella nova política econòmica provoca en alguns d'aquests sectors catalans i guanyar-se, sobretot, una credibilitat a l'estranger. Barcelona, en aquest sentit, era fonamental per aquesta entrada de simpatia estrangera.
Clar, i era una gran capital, i a més un país que mirava cap amunt.
Ja era una gran capital.
Era un bon reclam.
El que passa és que, sobretot, molta gent el que recorda són els nyaps tremends d'un alcalde Porcioles que és conegut per la construcció de barriades perifèriques, va proliferar de manera extraordinària, en què la població immigrada s'amuntagava de gent vinguda del sud d'Espanya, de tot arreu de la península, majoritàriament en autèntics racons suburbans com Ciutat Diagonal, La Pau, el Turó de la Peira, Sant Roc de Badalona, la Mina, Sant Adrià, Bellvitge de l'Hospitalet, en fi, tota una sèrie de zones urbanes que van ser un desastre. Es va destruir parcialment una part d'arquitectura modernista de Barcelona, això és important destacar-ho. Es van fomentar blocs de pisos d'estil populista, que encara els podem veure,
Sí, de fet. I una cosa que estàs a punt de dir, perquè hi ha un oient que ho diu Porcioles jo el tenia conegut com l'alcalde dels sobreàtics.
I sobretot, Porcioles, molt bé, com es diu aquest senyor?
Doncs mira, té un nick. Diu Basilea 76.
Basilea 76, tens tota la raó. Els famosos sobreàtics van tenir, vaja, és una mica la signatura d'aquests nyaps de l'alcalde Porcioles, amb un èmfasi especial al barri de l'Eixample.
Durant tota la dècada dels 60, Barcelona fou governada per Josep Maria Porcioles. La gestió de l'alcalde per antonomàsia del franquisme es va caracteritzar pels grans desequilibris pressupostaris i el creixement descontrolat de la ciutat. Porcioles creia que l'expansió de la ciutat anava directament lligada amb la seva prosperitat i riquesa. Però, malauradament, el projecte de la Gran Barcelona no tenia en compte les condicions...
Em sona molt aquesta veu, i no sé qui és, però això és TV3.
Això és TV3, sí. Documental sobre Porcioles.
Per cert, sobre això que deies dels nyaps, mira que també hi ha un altre oïn a través de Shooter, diu Porcioles, ho diu en castellà, recalificó los terrenos sobre los que está levantada la mina. Hoy día sería impensable edificar ahí, diu, es un terreno de lecho fluvial arenoso. El día que hay un terremoto un poco fuerte, la mina completa se destruye, diu.
Això que diu aquest oïn és molt encertat, perquè realment es va fer sense cap mena de planificació aparent. L'alcalde
apareixia
a correcuita, pensant que l'ampliació, o sigui, que l'ampliació quantitativa de la ciutat era bona per la seva qualitat. I va acabar sent el contrari. Per tant, a vegades pensar en gran va contribuir amb la petitesa del personatge del Porcioles. Si bé ell, a nivell personal, recordo que era de Mer, el poble de Puigdemont, per tant, també va arribar, o sigui, amb aquesta dèria de no semblar tan franquista, va, per exemple, fer una cosa que està molt bé, que és recuperar les manifestacions de cultura popular catalana, entre els quals la sardana.
Què dius ara?
Franco va prohibir ballar sardanes.
I potser les fa de policia bo i la recupera.
Dir, Franco va prohibir ballar sardanes. La manifestació folklòrica catalana estava completament arrasada i és a través del Porcioles i del seu poble on ell comença una mica a permetre que la sardana pugui tornar a ser ballada. Atenció, això és el nodo.
Ai. No cal que cantis el nodo.
És que això era una cosa... Molta gent ha quedat aclaparada ara mateix. Escolta això.
Estos gigantones preceden a una comitiva que preside el alcalde de Barcelona, señor Porcioles. Nos encontramos en la milenaria Amer, que con ocasión de su fiesta mayor vive su día grande. Se baila la sardana del alcalde, y participa en ella el de Barcelona, que es hijo predilecto de esta villa.
Això és el nodo, insistim. S'està sentint una sardana...
És el nodo.
Vist el nodo.
Una de les més àmplies de Catalunya...
I aquesta veu.
És el punt de cita per a esta demostració folclòrica.
Que sembla que parli per un embut. En Barcelona.
Sí. I a més, hi ha el tractament d'aquesta cosa folclòrica, una mica d'on... Va,
sí,
donem-los una miqueta...
Que es posin el vestidet que toca, que ballin sardanes i escolta...
Tot plegat és una típica ambigüitat sui generis, de molt porciolesca, entre allò positiu i negatiu, que culmina, atenció, i aquí ve la màxima d'aquest alcalde, el 1960 amb l'aprovació històrica per part de les Corts Espanyoles i gràcies a les seves negociacions de l'anomenada Compilació de Dret Civil Especial de Catalunya. Això és molt important. La gent ho desconeix perquè és molt tècnic, que és aquell àmbit de la jurisprudència que és difícil d'explicar, però és una fita important, molt simbòlica i jurídicament capital pel país. És una compilació que s'insereix en el Codi Civil de Catalunya i que ens retorna l'antiga solidesa que havia tingut. Es tracta d'una obra col·lectiva important, de les primeres vegades que a Europa un país té dret propi i aquest dret català és retornat sota l'alcaldia de Barcelona del Porcioles. És important perquè aquestes normes civils, extremadament modernes, per cert, a l'època, havien estat suprimides amb la invasió borbònica del 1714. Per tant, Porcioles aconsegueix retornar a la jurisprudència catalana aquesta compilació del dret civil especial que, vaja, una mica culmina un llarg procés històric que havia sigut fruit de la renaixença cultural, catalanisme polític, es marca un punt important. Per altra banda, segueixen en paral·lel tots aquests nyaps urbanístics tremends, això que deia l'oient, els sobreàtics. Per tant, és una balança...
Jo és que crec que per molta gent, jo ara, per exemple, alguns missatges que estem rebent, és evidentment que era un franquista.
Perdó. Vale?
I no hi ha cap mena de dubte al respecte.
Cap dubte, evidentment, a l'hora de fer aquest retrat, no deixem de repetir que
estem
parlant de catalans ficats directament al règim feixista de Franco, eh?
I veient un càrrec important, com és l'alcalde de Barcelona. Sí. Però com que quan enfrontes qualsevol personatge sempre té lectures, no? I en aquest cas feia nyaps i també va intentar, potser també perquè el règim li interessava, diverses qüestions, no?
Però és curiós com un home tan extremadament proper a la dictadura, fins al punt d'haver estat escollit alcalde, sí, a dit, a la vegada sent natural de Mer, d'aquesta zona de Catalunya tan profunda, tan arrelada...
Anaves a dir tan catalana.
És tan catalana. És com si els orígens i la moralitat més potent que pot sortir d'aquesta línia política del personatge sabent-se que pertany a un règim feixista necessiti a la vegada, no pugui evitar de que li surtin uns certs tics. No? Per exemple, és important també, per part del Porcioles, les facilitats que dona, i tot això estem parlant de... El títol de tot plegat és l'Operació Catalunya. Sí, 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 o sigui, sí, sí, sí. En Franco el designa perquè, sent per una banda un home de fiar, notari, tota aquesta...
D'ordre, home
d'ordre. Tal qual, a la vegada era, vaja, tenia aquesta essència tant d'aquí que fa que fundi, creï, el Museu Picasso i la Fundació Miró. Dues entitats que per pes propi i pel que significa tant Picasso com Miró, doncs de la mà de Porcioles li torna a sumar aquests punts que una mica t'han arrestat per l'altra banda. És molt curiós, tot plegat.
Hi ha una cosa que... Tira, Genís, tira. Que és que jo t'anava a comentar...
Fem un moment això, escoltem això.
El Museu Picasso posee una doble belleza. La de las obras que atesora y el marco en que se conserva.
Tornes al nodo, això.
Sí. Es una fabulosa colección que...
Avui estàvem al nodo Muria Vall.
Sí, sí. ...con continuas donaciones. Es un compendio de su obra. Desde cuadros de la época azul y rosa...
Hi ha una cosa que m'expliques dins del guió que em sembla interessant. Mm-hmm. Dius, es pot llegir, en certa manera, que Porcioles és el primer que comença a imaginar la possibilitat d'uns Jocs Olímpics.
Sí.
No estic dient literalment uns Jocs Olímpics, però un cert projecte de ciutat cap a l'exterior.
Ambiciós.
Per què?
Molt ambiciós. De fet, estem parlant del Plan Barcelona 2000, imagina't, que preveia una exposició universal per Barcelona, allò que s'havia produït el 1888.
Correcte.
De la mà del Riu Taulet, mític alcalde de Barcelona. Un dia en parlarem també d'aquest interessantíssim personatge que no s'arriba a realitzar, però que sí que és veritat... Que
la del 82.
La del 82. Mm. Però sí que arriba a donar la primera idea per la celebració d'uns Jocs Olímpics. Però no, evidentment la idea no havia acabat de quallar, però tot això mentre els polígons creixen i creixen de manera distorsionada,
aquestes dues caòtica, cares
totalment vertical, són dues cares molt marcades, que polígons que per altra banda l'alcalde patrocinava, construïa,
sí, sí,
fent saltar pels aires l'especulació i els negocis privats en una Barcelona dels anys 60 arruïnada per la postguerra i que rau tancada en aquest personatge que de manera una mica esquizofrènica ha patit també nombrosos personatges del règim, Joan Antoni Samaranch.
Un dia en vam
parlar de Joan Antoni Samaranch,
i va ser interessantíssim també.
Molt interessant perquè l'antic delegat nacional d'Educació Física i Deportes del Franco, el Samaranch, es va encaparrar en aconseguir uns Jocs Olímpics de Barcelona que li serveixen com a campanya personal molt ambiciosa per netejar la seva pròpia imatge, la qual cosa, permet-me que digui, que gairebé ha aconseguit.
I no és el... O sigui, tu vols dir que hi ha una línia similar, sí, entre Samaranch i Porcioles, en aquest sentit, no?
Jo crec que sí.
Com a figures.
Jo crec que sí. El cas Porcioles, evidentment, és similar. Uh-huh. En el sentit d'esquizofrènic, d'això sí, pertanyo inexplicablement a aquest règim feixista, no deixem de repetir-ho, però a la vegada, com a catalans, necessiten fer alguna cosa pel país i, per tant, amagar una mica, fer net d'aquesta imatge. Com t'he dit al començament, quan a l'any 57 el dictador escull Porcioles com a alcalde de Barcelona, sap molt bé el que es fa. Era un català integrat al franquisme, però encarna aquesta gran paradoxa. Havia sigut president de la Diputació de Lleida, abans he dit Barcelona, de Lleida,
sí,
del 40 al 43. Havia aconseguit per Lleida diverses coses també importants, com per exemple la devolució de la catedral de Lleida, la Seu, que no hi hagi anat, sempre ho dic,
sempre.
Que hi vagi, pugeu a la Seu Vella, pugeu a dalt.
Però t'he de dir que això, quan vam anar a Lleida i vam fer el programa també des de l'Institut d'Estudis i l'Ardencs, sí, i parlàvem del Porcioles, els que van conèixer aquest projecte inicial explicaven això formava part d'allò que en van anomenar el leridianismo, no? I que a Barcelona es va produir semblant, i és aquest dibuix que estàs fent, el leridianismo de Lleida, que va ser una operació també franquista, té aquesta contraprestació a Barcelona sent l'Operació Catalunya,
sí,
diguem-ne.
Sí, 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 sí. És una opció possibilista.
Sí, exacte.
De dir, m'he trobat aquí i ara vaig intentar fer això altre perquè no sembli que, però a la vegada sóc qui sóc, no? És interessant perquè, a més, mira, ara posarem de fons una música que és molt de l'època i hi ha... que és una mica... uns anys 60, en què les coses començaven a obrir-se i hi havia una sensació... aperturista. I atenció, perquè, per exemple, sobretot, Barcelona es converteix en la ciutat de les fires i els congressos.
El trabajador. La genial escultura de Llimona nos da la bienvenida al entrar en el Palacio de Congresos de Barcelona, el primero que se construyó en España con tal fin en 1964. Las inauguraciones tienen siempre lugar en la gran sala de actos con capacidad para 1.200 personas sentadas. Cabines de traducción simultánea con 6 canales, sistema de radio...
Passen 5 minuts de 11:45 del matí. Està passant una cosa, Genís.
Hem d'escoltar-ho, sí.
La primera ministra britànica, Theresa May, està sortint en aquests moments després de la reunió de seguretat i m'agradaria sentir-ho en directe. En aquests moments, la primera ministra.
7 personas han muerto por este ataque, además de los 3 sospechosos disparados por la policía. 48 personas han sido tratadas en distintos hospitales de Londres. Muchos tienen una situación crítica. En nombre de todo el país, quiero dar las gracias y rendir homenaje a la policía por su profesionalidad y por su valentía, así como a los servicios de emergencia y a aquellos miembros del público que se defendieron a sí mismos y a otras personas ante el ataque. Nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas, con sus amigos, con sus familias y con sus seres queridos. Como todos sabemos, este es el tercer ataque terrorista que sufre el Reino Unido en los últimos 3 meses. En marzo, un ataque terrorista ocurrió parecido justo en el puente de Westminster. Hace 2 semanas, el Manchester Arena fue objeto de un ataque suicida y ahora Londres vuelve a ser objeto terrorista. Y a la vez, las agencias de seguridad y de inteligencia y la policía han echado abajo 5 posibles atentados desde el ataque de Westminster en marzo. Estos últimos ataques no están conectados entre sí, pero creemos que estamos sufriendo una nueva tendencia en esta amenaza a la que nos enfrentamos, porque el terrorismo llama al terrorismo y los causantes, los atacantes, se ven inspirados por estos otros ataques. Lo que hacen, aparte de autorradicalizarse, es copiarse los unos a los otros. No podemos y no debemos fingir que las cosas tienen que seguir como hasta ahora. Las cosas tienen que cambiar de 4 maneras importantes.
Conta.
Lo primero, aunque estos ataques recientes no están relacionados por unas redes comunes, sí que están conectados en un sentido muy importante. Los une esa ideología única y malvada de extremismo islamista, ese odio que busca la división y que fomenta el sectarismo. Se trata de una ideología que dice que nuestros valores occidentales de libertad y derechos es incompatible con el Islam. Es una ideología que pervierte el Islam y que pervierte la verdad. Vencer a esta ideología es uno de los grandes retos de nuestra época, de nuestro tiempo, pero no podemos vencerlo solo mediante intervenciones militares. No los vamos a vencer manteniendo unas operaciones de lucha contra el terrorismo tal y como están ahora. Solo lo venceremos cuando hagamos que la mente de estas personas huya de la violencia y les hagamos entender que nuestros valores, los valores plurales del Reino Unido, son superiores que cualquier otra cosa ofrecida por aquellos que alientan el odio. En segundo lugar, no podemos permitir que esta ideología tenga el espacio seguro que necesita, porque eso es precisamente lo que Internet y las grandes empresas que ofrecen servicios de Internet proporcionan. Tenemos que trabajar con nuestros aliados, gobiernos democráticos, para llegar a acuerdos internacionales que regulen el ciberespacio, para evitar que se sigan expandiendo los planes terroristas. Y tenemos que trabajar aquí en casa para reducir el riesgo del extremismo online. En tercer lugar, tenemos que evitar que los extremistas tengan estos espacios online, pero tampoco podemos olvidar esos espacios seguros que siguen existiendo, no online, sino en el mundo real. Esto significa llevar a cabo acciones militares para destruir a ISIS en Irak y en Siria, pero también significa llevar a cabo acciones aquí en casa, porque aunque hemos progresado significativamente en los últimos años, para ser sinceros, hay demasiada tolerancia al extremismo en nuestro país. Por eso tenemos que ser mucho más robustos a la hora de identificarlo y acabar con él en todo el sector público y en toda la sociedad. Para eso, serán necesarias algunas conversaciones difíciles y en algún momento avergonzantes, pero tenemos que unirnos para acabar con el extremismo.
Y no, Teresa May en directe, la primera ministra británica sortint de la reunió, continuem escoltant-ho.
En cuarto lugar, tenemos una estrategia de lucha contra el terrorismo robusta que ha tenido éxito a lo largo de muchos años, pero conforme la naturaleza de la amenaza a la que nos enfrentamos es más compleja y más fragmentada y más oculta, sobre todo online, hay que poner al día esa estrategia. Por tanto, tras lo que hemos aprendido con esta amenaza cambiante, tenemos que revisar la estrategia de lucha contra el terrorismo en nuestro país para que las fuerzas de seguridad tengan todos los poderes que necesitan. Y si tenemos que aumentar la duración de detenciones por delitos de terrorismo, lo haremos. Desde que comenzó la amenaza del terrorismo inspirado por el islamismo, nuestro país ha progresado significativamente a la hora de acabar con tramas y proteger al público. Por eso ahora de decir que ya es suficiente. Todo el mundo tiene que vivir su vida como la viviría de forma normal. Nuestra sociedad tiene que seguir funcionando de acuerdo con nuestros valores. Pero cuando se trata de acabar con el terrorismo, las cosas tienen que cambiar. Como forma de respeto, los partidos políticos han suspendido su campaña hoy, pero la violencia no puede acabar con los procesos democráticos. Por eso, mañana se reanudará la campaña y las elecciones generales tendrán lugar, tal y como estaba planeado, este jueves. Como país, nuestra respuesta tiene que ser la de siempre cuando nos hemos enfrentado a la violencia. Tenemos que unirnos, tenemos que estar juntos y unidos avanzaremos y venceremos a nuestros enemigos.
Déu-n'hi-do, Teresa May. Aquí acaba la compareixença davant de Downing Street. La primera ministra britànica, déu-n'hi-do amb les idees que ha deixat anar, diu que des de Westminster, per tant, des de fa dos mesos i mig, des dels atacs al pont de Westminster, que van deixar 5 morts, hi han hagut, s'han avortat 5 atacs terroristes a la Gran Bretanya, i ha posat aquests 4 punts, no? Que coses que han de canviar, diu, la ideologia islamista s'ha de vèncer, aquesta ideologia radical, que no avançarem només amb operacions militars, que s'ha de vèncer des de la intel·ligència, des de la ideologia. Segon, i interessant, i crec que té molt a veure amb algunes de les coses que hem parlat avui, de cap on giren alguns dels governs. Diu, internet i l'espai segur. Hem de treballar per regular el ciberespai. Cosa que obre moltes portes i molts debats a partir d'ara. Tercer, per una banda, evitar els espais online és una cosa, però els reals també. Operacions militars a Síria contra el Daesh i també a casa. I això que ha dit que hi ha hagut massa tolerància a l'extremisme. I en aquest quart punt de l'estratègia terrorista s'ha de revisar i si s'ha d'augmentar la durada de les detencions es farà. I aquest últim punt, quan ha dit que la campanya de les eleccions de dijous està suspesa, doncs demà tornarà a arrencar-se com a una forma de reivindicar que la vida segueix també a la Gran Bretanya. Déu-n'hi-do els missatges que deixa de... No sé si aquí es pot llegir que s'atacarà a Síria, que la Gran Bretanya hi posarà també qüestions militars. Aquesta regulació del ciberespai cobra moltes portes, insisteixo, però alhora aquest discurs de no es vens només des dels atacs militars, sinó també des de la ideologia, i una frase que a mi em fa una miqueta de por, això de que s'ha estat massa tolerant, perquè s'ha de veure què implica això. Déu-n'hi-do la duresa amb què s'ha expressat Theresa May, i veurem què és el que implica en el futur. Genís, em sap greu perquè ara són 3:15 i hem d'anar a una altra qüestió i haurem deixat el Porcelis a mitges, però vaja.
Passa res.
Déu-n'hi-do, l'actualitat mana.
Déu-n'hi-do, jo, si em permets, com que sempre t'ho connecto tot, sí, també m'ho connecta això, perquè la qualitat dels dirigents que hi ha actualment al món també diu molt del tipus de reacció que hi ha d'haver per combatre tot això. Per tant, el fet que avui dia a nivell mundial tots els països del món occidental estiguin dirigits per polítics de la dreta, diguéssim, des dels Estats Units, passant pel Regne Unit, França, Alemanya, Espanya, tot això, fins i tot Canadà,
el Japó. Tot això és un... Vaja, definirà molt bé la manera com es combati això.
Sí,
completament. El fet que n'hi hagi més o n'hi hagi menys, penso jo, eh?
Déu-n'hi-do.
Molt dura,
m'interessa bé, i una cosa que no hem sentit, també, que ha dit que les vides de molts dels ferits per l'atemptat de Londres encara corren perill. Sabem que hi ha hagut 7 morts des d'ahir a les 11 de la nit, 7 morts i 48 ferits, i d'aquests 48, diu Theresa May, molts d'ells encara la seva vida corre perill. Veurem si això ha estat un impàs en la trajectòria de la Gran Bretanya en la lluita antiterrorista i què implica en les pròximes setmanes, tenint en compte això, que falten 4 dies per les eleccions també a la Gran Bretanya i que, evidentment, Theresa May ha de gestionar aquesta situació perquè es presenta també la reelecció. 3:15 del matí, Genís, moltes gràcies.
A vosaltres.
Fem aturada i d'altres qüestions.